Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres 5 de juliol, comença l'informatiu. El grup Veus Cor Infantil, Amics de la Unió de Granollers, ha obert de manera brillant aquest dijous 4 de juliol la tercera edició del cicle de concerts a Sencelles, interpretant la cantata Els colors del mar, dirigits per Josep Vilajuvé, acompanyats de la cantant Rosó Sala i d'un grup de músics encapçalats pel compositor Eduard Iniesta, van oferir un recorregut per les melodies tradicionals dels pobles que envolten el Mediterrani, mostrant la paleta de colors que sovint il·luminen el nostre mar i de vegades l'enfosqueixen. Les veus blanques de Veus Cor Infantil Amics de la Unió van donar veu a una rumba, una dansa italiana, una cançó d'amor grega, una cançó satírica sobre la contaminació del mar o un cant a la vida de les persones refugiades, tot plegat envoltat de llums i projeccions audiovisuals que van permetre crear un ambient de calma o agitació, depenent de la cançó.
L'espectacle va permetre veure de l'escenari prop de 60 persones entre músics i intèrprets. Considerat un dels cors de més nivell del nostre país, el Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers ha participat en nombrosos festivals internacionals i ha estat múltiplement premiat. El cicle continuarà dijous 11 de juliol amb el concert que oferirà l'Escola Municipal de Música Rafael Giberra Casens de Constantí, que per segon any s'incorpora al cartell d'aquest cicle de concerts a Sencelles. El grup d'instruments de Benfusta, una formació integrada per alumnes i professors de l'escola, oferirà un concert al voltant de les efemèrides musicals que es commemoren aquest 2019.
I us recordem que avui divendres 5 de juliol s'inicia el cicle d'activitats d'estiu a la fresca, que un any més ha programat l'Ajuntament de Constantí per amenitzar les nits d'estiu amb tot un seguit de propostes a l'aire lliure i de caràcter gratuït que s'allargaran durant el mes de juliol fins l'arribada de la Festa Major.
Els actes s'inicien avui a les 10 de la nit amb una actuació de ball flamenc a càrrec de l'Associació de Ball Flamenc Azabache a la plaça de les Escoles Velles. Paquita Pastor, professora de l'Associació de Ball Flamenc Azabache, ha explicat a Constantí Ràdio en què consistirà l'actuació d'aquesta nit.
Mira, nosotros somos un grupo de baile flamenco que recogemos varias edades, desde 3 añitos y no hay límite de edad. Y bueno, lo que haremos hoy será una pincelada de todo lo que han aprendido durante el curso y poderlos poner en la plaza del barrio donde parte de las alumnas son de Constantí. Para nosotros, bueno, poder actuar, a ellas les gusta, ¿no?, que les vean, pobres, y poder enseñar lo que aprenden, ¿no? Solemos actuar para, donde nos llamen, varias fiestas, y bueno, cuando son las fiestas de algún barrio nos llaman, pues nosotros participamos, ya sea incluso algo benéfico también.
El Consell Comarcal del Tarragonès ha convocat la 5ª concessió de distincions de mèrit als serveis distingits amb l'objectiu d'honorar persones o entitats en mèrit a la labor realitzada o conducta seguida, sigui en l'àmbit cultural, científic, econòmic, social o urbanístic, i que hagin contribuït a augmentar el prestigi d'un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt. L'acte públic de lliurament de les distincions tindrà lloc avui divendres 5 de juliol a 8:15 del vespre a Salomó, concretament al Casal Salomonenc.
Entre les distincions hi trobem la que es lliurarà a proposta de l'Ajuntament de Constantí al senyor Josep Franquès Sans, mestre, historiador i coordinador del local de les aules d'extensió universitària per la gent gran de la Universitat Rovira i Virgili des de l'any 2006, una de les activitats culturals que té més èxit al municipi any rere any, una proposta que va ser aprovada pel ple del Consistori Constantinenc el passat mes de març.
I davant l'increment del perill d'incendi forestal per l'augment de la temperatura i la disminució de la humitat relativa, a partir d'avui divendres 5 de juliol s'activa el nivell 3 del Pla Alfa en 78 municipis de diverses comarques. El cos d'agents rurals, conjuntament amb Mossos i ADF, efectuaran la vigilància en els espais on el Pla Alfa 3 es mantingui activat. Es farà un control per la molt alt risc d'incendi forestal i en aquestes zones han quedat suspeses totes les activitats que poden generar perill d'incendi. Està previst que el Pla Alfa 3 es mantingui activat com a mínim fins diumenge en funció de l'evolució d'aquest nou episodi de calor i situació del sud.
El 90% dels incendis forestals s'originen com a conseqüència de l'activitat humana, ja sigui de forma accidental o per imprudències. Per minimitzar el perill d'incendi des del Departament d'Agricultura, s'aconsella evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació, així com la circulació de vehicles a motor i l'ús de maquinària a les zones forestals entre l'una del migdia i les 6 de la tarda. Altres mesures de prevenció passen per no utilitzar bufadors, serres radials o altres eines que puguin generar guspires o sobreescalfaments, i per comunicar al 112 columnes de fum prop del bosc o qualsevol conducte que pugui comportar perill d'incendi forestal.
I Pimec posarà a disposició dels pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre un parell de telèfons, un per ajudar-los a fer un pla empresarial per revitalitzar la seva activitat i un altre per donar-los suport psicoemocional. L'entitat ha presentat aquest dijous un programa per impulsar les zones rurals amb una sèrie de mesures que hauria de dur a terme l'administració. Entre aquestes, ja que s'implanti la tecnologia 5G, que es promoguin les inversions que garanteixin la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, o que es destinin més funcionaris als pobles.
L'entitat empresarial afirma que vol ajudar els pagesos afectats pel foc, que ha cremat unes 5.000 hectàrees, i ha remarcat que molts d'ells són autònoms. Per aquesta raó, a través d'un telèfon, canalitzaran les demandes dels damnificats i se'ls prestarà ajuda per elaborar un pla empresarial personalitzat que els permeti reactivar la seva activitat. De tota manera, els responsables de la patronal no han concretat que entre aquest suport hi hagi el servei de peritatge que permeti als pagesos quantificar allò que han perdut per l'efecte de les flames. L'altre servei que proposa Pimec és un telèfon gratuït 24 hores de suport psicoemocional. Aquestes aportacions no tenen una dotació econòmica específica, sinó que es faran a partir del personal de la Fundació Pimec, que compta amb 5 treballadors.
I Times Higher Education ha fet públic aquest dijous un nou rànquing en què posiciona les millors universitats europees pel que fa a l'excel·lència en docència. La Universitat Rovira i Virgili es troben en l'interval 101-125 en aquest llistat que incorpora 258 universitats europees. Recordem que l'any passat la Rovira i Virgili ocupava una posició entre el 76 i el 100 d'aquest rànquing, que es basa en 14 indicadors a través dels quals creen una puntuació global que és la que reflecteix la fortalesa de la institució. Els indicadors s'agrupen en quatre àrees: compromís, recursos, resultats i entorn.
Les enquestes que s'han fet als estudiants incorporen qüestions relacionades amb el compromís de l'alumnat amb els estudis, la interacció amb el professor, la qualitat del servei i les oportunitats que s'ofereixen per tenir preparació de cara al futur. En total han contestat l'enquesta més de 125.000 estudiants de 18 països europeus. La URB es troba en 6a posició a nivell català i en 18a posició de l'estat espanyol, compartint lloc amb 3 universitats més.
I l'edifici de l'Autoritat Portuària de Tarragona acollirà dilluns vinent, 8 de juliol, la quarta jornada de divulgació territorial organitzada pel Departament de Polítiques Digitals per promoure la demanda de serveis innovadors entorn a la 5G en sectors estratègics de l'economia catalana. La jornada reunirà entitats i empreses que desenvolupen projectes en l'àmbit de la 5G i actors del sector industrial químic i petroquímic interessats a digitalitzar els seus processos gràcies a la innovació tecnològica. La indústria química i petroquímica de Tarragona és, sens dubte, un sector estratègic i un dels dinamitzadors més potents d'ocupació a la zona. Representa el 50% de tota la indústria química a Catalunya i el 25% a l'Estat, generant 11.000 llocs de treball directes i indirectes i més de 35.000 llocs de treball induïts, derivats de l'existència d'aquesta indústria al territori.
Tarragona té el pol petroquímic més potent del sud d'Europa i un dels més importants del continent, amb prop de 30 empreses que controlen un sector en ple creixement i continua transformació, que destina gran part del seu pressupost a projectes de recerca i innovació. En aquest sentit, durant la jornada s'exposaran les necessitats de digitalització del sector i es compartiran exemples sobre com la 5G pot obrir nous horitzons i impulsar substancialment aquest àmbit.
I l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha respost a l'anunci realitzat per part de la consellera de Cultura de la Generalitat, Maria Àngela Vilallonga, quan va manifestar aquesta setmana que estudia la creació d'un gran projecte al Museu Nacional d'Història i Arqueologia de Catalunya, que s'ubicaria a Barcelona.
Hem de crear un nou museu nacional, que serà el nou Museu Nacional d'Història i d'Arqueologia, que són dos museus que actualment existeixen: el Museu d'Arqueologia de Catalunya, que és a Montjuïc, i el Museu d'Història de Catalunya, que és el Port. Doncs bé, aquests dos museus han de passar a ser el gran Museu Nacional de Catalunya d'Història i d'Arqueologia.
L'alcalde de Pau Ricom ha afirmat que no entenen de cap manera que el Museu Nacional d'Arqueologia no estigui a Tarragona. Així ha assenyalat que el conjunt arqueològic de Tarragona està declarat patrimoni mundial. Tant les institucions, des de l'Ajuntament fins la URB o l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, com el teixit social, econòmic i cultural, treballen en la recuperació, conservació, investigació i difusió del patrimoni romà que està reconegut internacionalment. Per tot plegat, Ricom ha assegurat que no acceptaran que el Museu Nacional d'Arqueologia no s'ubiqui a Tarragona. L'alcalde ha anunciat que ha demanat una reunió amb la consellera de Cultura de la Generalitat per tractar aquest tema.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. L'equip femení del Club de Tir amb Arc Constantí participarà aquest cap de setmana en la final de la Lliga Nacional de Clubs, que tindrà lloc a Humanes, a Madrid. En concret, el Club Constantinenc participarà amb l'equip que formen les tiradores Maria Pitarch, Laura Pullés i Alba Ortega, classificades en segona posició amb la puntuació que han obtingut en la participació en els anteriors grans premis.
En el campionat hi participen els 10 millors clubs de tir amb arc classificats, dividits en dos grups, A i B. Les de Constantí es troben classificades primeres en el grup B, on disputaran totes les eliminatòries. La final tindrà lloc aquest diumenge.
I parlem de futbol perquè Carlos Albarrán reforçarà el lateral dret del Nàstic de Tarragona en aquesta nova temporada 2019-2020 a segona divisió B. El jugador de 25 anys s'incorpora a la disciplina tarragonina després d'haver finalitzat la seva relació contractual amb el Badalona, on ha sumat 7 gols i experiència a la categoria de bronze del futbol nacional en les dues últimes temporades. Durant la seva trajectòria també ha defensat la samarreta de la Unió Esportiva Llagostera i la Unió Esportiva Sant Andreu després de cloure la seva etapa formativa a l'Espanyol, arribant gairebé als 100 partits oficials en el grup 3 de la segona divisió B. El nou jugador granà s'incorporarà als entrenaments amb la resta de companys el dilluns 15 de juliol per iniciar la pretemporada. Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Comença aquest divendres amb el cel serè pràcticament arreu de Catalunya i també ha de continuar així durant les properes hores al Camp de Tarragona. Pràcticament no hi haurà ni núvol, potser de cara a la tarda, punts de muntanya, algun cúmulus humilis d'aquells núvols que només fan maco perquè no deixaran cap mena de precipitació, i la temperatura avui serà semblant a la d'ahir, molts valors màxims entre els 28-29 graus de la costa i els 33 o 34 de l'interior. De cara al cap de setmana esperem que continuï l'ambient assolellat, segurament demà dissabte amb un episodi de calor que podrà afectar a les comarques del prelitoral. El vent més aviat fluix, i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres 5 de juliol. Us han parlat Jordi Martínez i Noelia Silvero. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7, també durant el cap de setmana, amb el resum informatiu setmanal el dissabte i el diumenge a les 10 i a les 2. Nosaltres tornem dilluns, serà com sempre, a partir de la 1. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció. Que passeu un molt bon cap de setmana.
Els titulars de la premsa, allò que és protagonista de les primeres pàgines a les capçaleres d'informació local i comarcal, diaris del territori. Avui arrenquem aquest recorregut a comarques de Ponent i fent un cop d'ull al diari Segre. Obre titulant interior d'hora de baixa 90 bombers voluntaris a Lleida en plena onada de calor.
I en subtítols exposa les causes per estar més d'un any sense activitat, una mesura que l'associació del col·lectiu critica que s'hagi pres en alerta màxima d'incendis. El Segre, però, també titula que Lleida passa de gairebé 16.000 llocs de treball a temps parcial a més del doble en 18 anys. Tots ells es veuran afectats per la decisió del Tribunal Constitucional que millora la pensió.
Seguim recorregut ara en portada del Diari de Girona i llegim que la producció de cereals es redueix a Girona fins un 40% per la sequera i la calor.
La intensa onada de la setmana passada seca vinyes a l'Alt i al Baix Empordà i, per altra banda, també es demana suspendre judicis i tancar comissaries per les altes temperatures. Un altre titular destacat pel Diari de Girona té a veure amb la pobresa severa que en aquesta demarcació afecta cada vegada més joves de 20 a 30 anys.
Tercera portada, la noia víctima d'abusos va ser considerada pels tècnics vulnerable i creïble. És el titular que encapçala la portada del Regió 7.
I en subtítols amplia que la menor era tractada d'una addicció i un desordre alimentari. La major part del seu relat es basa en el que li han explicat amigues, però és qualificat de consistent. El Regió 7 també publica que ha quedat arxivada la querella de la CUP contra els caps de l'ICL i membres del govern. El jutge considera que les acusacions de delicte mediambiental i prevaricació no estan fonamentades.
Quarta portada del matí, la del Diari de Tarragona, que obre en clau econòmica. Les zones rurals tenen futur si inverteix ja. Les pimes reclamen al govern actuacions ràpides després de l'incendi de la Ribera d'Ebre.
Però el rotatiu també titula la polèmica generada pel futur Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya. L'alcalde Pau Ricomà declara que no n'hi pot haver dos amb l'etiqueta de nacional. De la versió abrenca de la mateixa capçalera destaca la imatge de portada, obren les fosses de la Guerra Civil a les Caseres i Batea.
I com cada divendres hem de tancar el repàs a la premsa local i comarcal amb les dues edicions del 9-9. Comencem amb la del Vallès. Aquí llegim que el jutge envia a la presó la parella de Bianca Roca, acusada d'homicidi.
Els Mossos sostenen que la mort de la jove va ser hores després de la seva desaparició i acompanya el titular la fotografia de la concentració que va convocar l'Ajuntament de Granollers ahir al vespre a la Porxada. Pel que fa al 9-9 d'Osona i el Ripollès, obre portada amb com afecta la comarca l'aprovació del nou decret de dejeccions ramaderes i escriu: la Generalitat prohibeix posar més bestiar durant 2 anys a 36 municipis osonencs.